Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Dos quarts d'onze. Tenim mitja horeta per recordar-los que a la història de Sitges hi ha hagut dones importants que han fet coses, que han exercit, com ho podem dir això? Beli, bon dia, bona hora. Filantropia?
Filantropia, sí, sí.
I que en canvi la història les ha bescantat una miqueta, eh?
Sí, totalment oblidades, i és una cosa que avui jo crec que seria bo...
Segur que mai amb intenció, però les ha oblidat.
Fins al punt que jo diria que en aquestes noves, que és el que avui veníem una mica a reclamar, aquestes noves llistes de noms pels carrers de Sitges,
no hi són.
I es busquen dones i dones, i vinc a buscar dones, i que jo estic molt contenta, que hi ha noms que no coneixem i que segur que van fer grans fets o grans accions per Sitges, però bueno, jo crec que també no podem oblidar el passat, perquè per això estem aquí fent la història de Sitges, perquè d'aquest passat, ara, avui, tres edificis, per exemple, són notícia constantment.
Per tant, podríem, què? Un carrer de les Germanes del Mau.
Clar, no cal ni dos. Amb dos, amb un sol carrer. Saps? Mira, ho tinc apuntat. Tu i jo sempre anem així. Dic, és que a més...
És que pare és bonic. Carrer de les Germanes del Mau.
És bonic, però també és important potser separar, tot i que van tenir una vida, que ara explicarem, conjunta,
sí.
El carrer de les Germanes del Mau seria important, i l'altre carrer seria la senyora Valerí. També, que ara explicarem, que també és important...
Perquè parlarem de tres cases, o com a mínim tres edificis vinculats a la història d'aquestes dones. Can Fals, Vila Haveman i el que és actual Centre d'Estudis del Mar.
Que no està relacionat amb aquestes dones, tot i que porta el mateix cognom.
Ah,
i és el que jo, ja sabeu que m'agrada fer aquests lius,
sí,
que acabo explicant Gaudí amb coses estranyes, però aquí vull tornar a fer el mateix.
Per tant, per on comencem?
Doncs el que us dèiem, val? Aquests dies he volgut juntar que hi han tres edificis o tres espais de Sitges els quals estan molt de moda. El Patronat,
sí.
Can Fals, l'edifici amb el seu hort, que ara després d'anys diuen que es renovarà i
sí,
que recuperarem, i l'Ave Maria, o l'edifici de la Fundació Ave Maria, que és la Villa Haveman. Clar, hem parlat que són tres edificis patrimonials, sobretot, o tres espais patrimonials, amb usos públics, perquè tot i que la Villa Haveman, la Fundació, és privada, és un ús públic.
Diguem-ne allò del interès públic.
Interès públic, aquesta és la paraula, i que els edificis, tots aquests edificis, estan cedits gràcies a la generositat d'algunes persones que, com hem dit, no tenen ni un carrer, ni una plaça, ni una placa, que és unes coses d'aquestes que dius, home, com a mínim a la porta posa-li una placa. Anem a la Villa Haveman.
Sí.
Val? La Villa
que,
diguem-ne, Haveman
és la més, amb la història més consolidada des de principis dels anys 90, perquè és des que es va fer la donació.
No s'ha tocat.
No s'ha tocat i s'ha mantingut en perfecte estat de revista.
S'ha conservat. Sempre us dic que gent que em pregunta, però l'Ave Maria amb aquesta casa ja hi caben? Perquè, clar, com l'Ave Maria fan tantes coses, expliquen tantes coses, les fotografies són tan actives, les seves xarxes socials, i jo sempre dic, no, això és l'aparador. Si mireu darrere, hi ha el pastís, que és una preciositat i que sempre recomano que s'hi ha d'anar i s'ha de veure el que fan allà.
Però la casa original... conservada perfectament des de la capella, tot plegat.
D'aquí aquesta lluita que hi va haver i que per sort va durar poc temps perquè traiessin els contenidors que hi havia a la porta, més que res dos raons. Una raó potser més de cara als residents d'aquest edifici, que són persones amb unes necessitats especials que, com jo vaig dir, són funambulistes, i qualsevol petit virus, qualsevol petit element que els hi entri pot ser una desgràcia, i l'altra és la preciositat d'edifici que tenen. Un edifici que encarrega una senyora que, dit així, Ursicina Sanahuja, vídua de Haveman. Clar, quan veus aquest nom que dius, qui és aquesta senyora? La busco als principis i no està relacionada amb Sitges. És una senyora que viu a València amb el seu marit, però que l'any 1905, la primera dada que jo trobo sobre ella és que regala un collaret d'or massís a la Verge del Vinyet. Dius, bueno, aquesta dona doncs té alguna relació amb Sitges. Poc temps després d'aquesta regala a la Verge del Vinyet, ja a l'Ajuntament presenta un projecte de que aquí ja ens descriu aquest edifici, que encara hem de pensar que el setembre de 1905 no existeix, que diu, en el ple de l'Ajuntament es diu: dada cuenta de la Real Orden autorizo a doña Ursicina Sanahuja, viuda de Aveman, aquí s'equivoquen, sí, para construir en esta villa su casa con capilla dedicada al culto católico y con panteón, això és molt important, sí, a dia d'avui encara, para inhumar en el mismo no solo el difunto Víctor Aveman Stover, el seu marit, sinó també a su referida viuda cuando ocurra su muerte. És a dir, ja ho tenia previst.
És a dir, la senyora Ursicina Sanahuja,
Ursicina Sanahuja,
vídua de Víctor
Aveman,
Aveman,
com ho posa, sí, Villa Aveman, perquè sí, ella ho va tenir molt clar i ho va,
sí,
posar,
sí,
en,
sí,
aquesta.
És a dir, el matrimoni hauria de ser enterrat en el mateix
ell
terreny.
Ja està enterrat,
ell està
sabem
enterrat,
que està enterrat a València, després se'l portaran,
sí,
i quan ella mori, els dos han de ser enterrats a la capella, que aquesta capella està pensada com a panteó. Una capella que és el primer que es construeix d'aquesta casa. Aquesta casa que vull dir que fa gràcia perquè el primer que encarrega és la casa i la capella. Aquesta casa i capella que l'encarregarà amb un arquitecte de València primer. Però m'estic avançant. Deixa'm anar a poc a
sí,
poc, perquè
sí,
si no,
sí,
no
sí,
arribarem
sí
a l'altre. Avui m'he fet l'esquema, avui m'he fet deures. Doncs l'únic és com arriba aquesta senyora Ursicina Sanahuja i aquest Víctor Aveman ja mort,
sí,
que hem dit que ha mort a València, com arriba aquí? Per què demana permís per construir una casa?
És a dir, el 1905 sabem que regala un culleret d'or a la Mare de Déu del Vinyet
i
després fa aquesta sol·licitud
a l'Ajuntament
del projecte.
Ajuntament amb un projecte. Un projecte que, tot i que el fa el setembre del 1905, en aquests solars de la Terra Cavada, aquests solars de la Terra Cavada, diria que estan, és el que, bueno, on està la carretera ara, Artur Carbonell, per sota de la via, eren uns solars que eren propietat de l'empresa de ferrocarrils i que ja feia en aquest 1905, quan ell encarrega el projecte, ja fa anys que hi ha un projecte per urbanitzar tot aquest espai entre la via i el que seria el poble en aquell moment, en el nucli antic, un projecte que costa, però que a poc va tirar endavant i cap a 1906, és a dir, ella ja té aquest terreny comprat o pensat,
sí,
cap a 1906, finalment, ella presenta de nou un altre projecte per realitzar aquesta casa amb aquesta capella, que és el que dèiem, un projecte que encarrega amb un arquitecte valencià. Això ens indica que encara estem a València en aquell moment, que és el Joan Lluís Calvo Catarineu, un arquitecte modernista que ell encarrega, però la distància entre València i Sitges per una casa fa que en seguida el projecte passi a mans d'un arquitecte català, que és Josep Domènech i Estapà, un reconegut arquitecte
sí
modernista, que modifica i actualitza el projecte inicial per fer-lo molt més el que podríem dir aquest estil Domènech i Estapà, que en tenim diversos exemples a Catalunya. S'autoritza, es comença a fer l'obra i el primer, que és, tenim la casa i nosaltres anem separant sempre la capella perquè sobretot coneixem la capella,
sí,
perquè actualment des de fa uns anys és un espai polifacètic d'exposicions i conferències que es fan
sí.
des de l'Ave Maria, i el que primer comença ja és amb aquesta capella que es dirà Ave Maria, és a dir, el nom d'Ave Maria. A vegades s'ha dit que potser van llegir malament Villa Aveman, la gent de Sitges. No, la capella de l'Ave Maria va ser molt coneguda als Sitges des de 1908, perquè el 24 d'octubre de 1908, a les 10 del matí, es beneeix la nova capella. Encara no tenim la casa, es beneeix
sí
la nova capella, i es regala també en aquell dia una campana que la regala Pere Montaner Fals, una altra persona important a Sitges, una altra persona que no hi parlarem avui perquè estem parlant de dones
sí
i la beneficència o dones i la seva generositat, però el senyor Pere Montaner el recordarem, i té una història també llarga, però entre les cases que recordarem era la Villa Conchita, on anys més tard s'hi va instal·lar els Escolapis, l'edifici que ha anat a terra, que no ha tingut la mateixa sort de la Villa Aveman,
sí, sí, sí,
però que que també un dia també hauríem de parlar d'aquests altres edificis desapareguts.
Entenc bèl·lic aquesta campana, on s'havia de situar? Perquè no té espadanya, no té campanar?
No té campanar,
la capella.
Però a la campana, jo crec que en aquell moment hi havia la campana, potser posada darrere, perquè posa que a la crònica religiosa d'aquesta parla de que la campana sona.
És a dir, a la crònica de la benedicció de la capella parla que la campana sona.
La campana sona i que diu que la celebració religiosa va acabar a les 12 en punt coincidint amb el toc de l'Ave Maria que es va realitzar amb la campana acabada d'estrenar. És a dir, a les modificacions
sí.
Una campana que hi tenim nom, que es diu Maria Dolors, és a dir, tot ho explica, és el que sempre he dit, l'hemeroteca és importantíssima.
Sí, en aquesta crònica de la benedicció de la capella de l'Ave Maria s'explica el nom de la campana, perquè
com
la campana
sona
a
les 12 en punt, ens descriu la capella, que diu que la capilla acusa estilo gótico, es de construcción sumamente elegante, cuyos planos son debidos al distinguido arquitecto don Josep Domènech Estapà. La parte de la pintura, és a dir, són importants aquestes cròniques, sempre per seguir, després això ho podríem seguir investigant, però ho hem seguit, però és Ramon Freixenet, los ventanales artísticos de Rigalt i Granell, que eren de les cases de vidrieres més importants de Barcelona, diuen en el altar mayor destaca un precioso lienzo representando una de las ideales concepcionistas de Murillo, obra meritoria del artista valenciano, és a dir, tornem a estar a València.
Sí, sí, sí.
I aquí diu Isidoro, que no era Isidoro, Garnelo, ¿vale? Resultando un conjunto de la capilla mucho al gusto, la cual está destinada a guardar los restos del señor Havemann, difunto esposo de señora propietaria, y en la que tan pronto se haya terminada toda la ornamentación se celebrará misa santa todos los días festivos. I això es compleix.
D'acord.
És a dir, ja...
És a dir, es beneix la capella i la capella s'hi farà missa cada diumenge.
S'hi farà missa cada diumenge. El que dèiem, tenia la casa, estava envoltada d'uns jardins, s'hi fa una festa on se sirven, és que les cròniques són importantíssimes, pica-pica, vin, xampany i tabacs, és a dir,
falta d'anar.
I servits al jardí de la casa, la senyora ja la tenim aquí, perquè la propietària és la que obsequia, és a dir, ja la tenim aquí.
De tota manera, encara no tenim resposta a la pregunta, de per què va venir.
Per què va venir, ara és on arribem.
A veure...
Segueixen les obres de construcció. Aquí encara no ens posa de qui està acompanyada.
D'acord. De moment sabem, s'ha fet la capella, s'ha venit la capella, però la casa encara no.
No, i tornem a seguir les cròniques, i seguint les cròniques arribem al 1909. És a dir, a principis, ha sigut a l'octubre del 1908 quan es beneix la capella,
sí.
I al 1909 es beneix l'altar major d'aquesta capella. Un altar major que l'hem d'imaginar el que tenim ara.
Tampoc està clar.
On a sota... hi ha enterrats, que encara s'hi veu durant molts anys, hi va haver les plaques, des de que l'Ave Maria és fundació, es van treure les plaques, que estan guardades darrere de l'altar. Això és una cosa que està bé, estan conservades,
sí.
Però a l'altar es beneeix i es comença a fer missa el 8 de maig, és a dir, ara de 1909, ara ha fet uns anys que es va fer missa. La missa la fa sempre el mossèn Bricoller, que era el mossèn que hi havia en aquesta, i tornem a la crònica d'aquest maig de 1909. Ens torna a explicar més exemples ja, ens descriu una altra vegada un altre de nou aquest, ara l'altar, ens havia descrit com a gòtica, torna a ser un altar d'estil gòtic, daurat, ens dona més noms, és a dir, ja ens parla de que l'escultor és l'escultor Rocamora, un escultor que jo estic buscant perquè no hi ha molta informació, hem perdut les escultures que hi havia, ens l'hem d'imaginar d'una altra manera. Tornem amb l'Isidro Garnelo, a l'Isidoro Garnelo d'abans, aquí li diu Isidro Garnelo a l'Eco, i seguim ja anant construint sempre, encara només ens parlen d'aquestes capelles. Però arriba un moment que aquesta casa s'inaugura, que és a principis de 1911, ja tenim la casa inaugurada.
D'acord. Per tant, 3 anys després de la capella,
s'inaugura la casa. Però aquesta capella, podríem dir que, tot i que la casa, la senyora Oficina, la capella té una vida especial. És una capella que, tot i ser privada, tot i ser el mausoleu creat per aquesta família, ella està oberta a la gent de Sitges, està oberta per fer-hi casaments, tenim noms de gent de Sitges no relacionats amb aquesta família que es casen.
És a dir, té una vida activa important, aquesta capella.
I al novembre del 1917 és una fita important a Sitges, perquè el bisbe de Barcelona, el doctor Reig, visita el poble i visita diverses capelles i centres religiosos de Sitges. I, tot i ser privada, visita la capella de l'Ave Maria. I aquí és on te trobarem per què està l'Oficina de Sitges. Perquè ens diu que la propietària Oficina Sanahuja està acompanyada del seu nebot Lluís de Dalmau Centenera. Lluís de Dalmau Centenera...
Ja han sortit, ja ha sortit el cognom Dalmau.
Clar, però dius, home, aquesta senyora...
Nebot d'Oficina Sanahuja, Lluís de Dalmau Centenera.
I es diu Oficina Sanahuja Palet. Dic, bueno, doncs d'on te traiem el Lluís de Dalmau Centenera? Doncs el Lluís de Dalmau Centenera, que és, va ser un jove fill de Can Dalmau, de Can Fals, que va morir molt jove, ha estat un gran artista, jo crec, un gran pintor, però va tenir la mala sort de perill. Però en aquest any 1917, a pocs anys de morir, ell és el fill gran del matrimoni format per Joaquim de Dalmau i de Querol i de Concepció Centenera Sanahuja.
Ja la tenim, mare, per tant...
La mare era filla, estic fent aquests lios, però de Rosalia Sanahuja Palet, és a dir, la mare del nostre Dalmau era...
De Lluís Dalmau Centenera.
De Lluís Centenera, era la neboda de la senyora Oficina. La senyora Oficina, que hem dit que estem al 1917, s'encarrega, entre cometes, juntament amb l'àvia d'aquests nens, o l'aviastra d'en Lluís, ara ho explico, s'encarrega d'aquests nens quan moren els pares.
D'acord.
Perquè els pares, tant el Joaquim de Dalmau com la Concepció Centenera, moren molt joves. Moren ella l'any 15, després de molts anys d'estar malalta, i ell morirà l'any 17.
D'acord.
Deixen, en aquests moments, aquesta parella, deixen quatre criatures. Quatre criatures que tenim en Lluís, que és el gran, havia nascut un nen anys anteriors, però havia mort al néixer.
Sí.
En Lluís i tres noies, que és on tenim les nostres protagonistes. La Rosalia, la Teresa i la Josepa. Tenim en Lluís i tres noies, sense pares, i amb una aviastra, que no portarà el cognom perquè l'avis havia... Però ells sempre havien conegut a la Teresa, que era el jove, com a àvia, que era la senyora de Can Dalmau, la senyora que vivia a Can Fals, havia quedat d'hereva. Clar, aquesta senyora, que tenia altres fillastres del marit, però que es veu com a àvia d'aquestes quatre criatures, i la tia... l'altra, no hi ha àvia, perquè la senyora Rosalia Sanahuja ja era morta, i la tia Oficina és la que ve a donar un cop de mà
per ajudar aquestes quatre òrfenes de pare i mare.
Està a València, està viuda, no té fills, no té la germana, no li queda la seva única neboda, que és l'única neboda, doncs me'n vaig.
Per tant, va venir aquí a ajudar la família, d'alguna manera.
Ajudar la família, i amb la seva religiositat s'ha d'emportar el marit d'alguna manera, perquè el té mort allà enterrat, i el portarà aquí. Doncs la relació de la senyora Oficina amb aquestes nois...
És una relació amb Sitges familiar, evidentment. Sitges,
clar, però el gran és, com hem dit, és en Lluís. En Lluís és el més gran, el que l'acompanyarà, perquè neix el 1900, i aquest 17 és el que el pot acompanyar, perquè és el més gran i el que ja està a punt de fer la majoria d'edat, i per això tenim aquest nom d'en Lluís i dels Dalmau, units en aquesta casa. Què passa? Ella seguirà en aquesta casa vivint-hi, ella hi viurà. L'únic és que, per desgràcia, com hem dit, a l'any 20 morirà el nebot, aquest nebot al qual ella s'estava molt relacionada i era el seu hereu, el que ella pensava deixar-li la casa, m'imagino, amb la idea de que...
És a dir, la senyora Oficina Sanahuja pensava deixar-li Villahàvem amb el seu hereu, probablement, amb el Lluís de Dalmau.
Amb el Lluís de Dalmau, un Lluís de Dalmau que també és una persona molt important per recuperar, perquè no, tot i morir l'any 20, amb 20 anys de tuberculosi, el tenim en els moments aquests del principi de molt amic de Carbonell i Gené, molt amic, ell ja comença a escriure a la revista Terra Mar, quan mor aquest any 20, Foix.
Per tant, era un talent en projecció.
Era un talent en projecció, era una mica més gran, aquests 5 o 6 anys més grans que l'Artur Carbonell, però ja començava també, tenia com una, podien haver estat uns camins, paral·lels, perquè era una persona que també tenia la tranquil·litat dels diners, podia haver-se dedicat a...
Però mor.
Mor.
I per tant, la senyora Ursicina Sanahuja què fa?
Sanahuja el sobreviu 2 anys. El sobreviu 2 anys, la senyora Ursicina Sanahuja Palet morirà 2 anys a Sitges,
sí.
El 2 de febrer del 22, té 75 anys, i què fa? Clar, ha de deixar tota l'herència a les seves... a les nebodes, a les que tenia, a la Rosa Lia, a la Maria Teresa i a la Josefina del Mar.
A les tres germanes d'en Lluís.
Tres nebodes que segueixen vivint encara a la casa de l'àvia aquí a Can Dalmau, i seguiran vivint, no es traslladaran a la Villa Habemann, una Villa Habemann que anirà vivint les seves, anirà sent llogada, evidentment es lloga, i trobem que...
És a dir, les Dalmau en són ara propietàries.
Primer enterren, això és important.
Sí.
Primer enterren, que és el que ella volia, a la Villa Habemann,
al costat del seu
marit. També ho posen a l'eco, diu: en la mañana del pasado jueves fue conducido a la última morada el cadáver de la anciana señora Ursicina Sanahuja, persona vendadosa. És a dir, l'enterren com si una... que la propietat de la capilla gozava d'esta villa, és a dir, que l'enterren, la porten a la Villa, a l'Ave Maria, sí. L'enterren amb el seu, i en aquest moment, un cop enterrada, comença una segona etapa d'aquesta casa. Una segona etapa que ja veiem, si es mor el 22, tindran uns anys de respecte,
sí.
Què fem? Perquè hem de pensar que aquestes nenes a l'any 22 encara
tant,
són nenes.
Amb perdó, la va gaudir ben poc,
molt
la senyora
poc.
Ursicina, aquesta casa.
Bueno, la va gaudir... Bueno, veurem un que el gaudeix pitjor, ara l'últim, el que acabarem... Que... aquesta casa, però ja era gran, vull dir, no tenia una esperança. Jo crec que ja era un projecte...
Ja tenia una visió de futur,
ja tenia un projecte de deixar-li amb el Lluís o deixar-li alguna de les tres nebodes. Lluís, perquè és el gran, alguna de les tres nebodes.
El cas és que un cop enterrada, aleshores s'obre una nova etapa per aquesta casa, sota la tutela d'aquestes tres germanes.
Que tenim la Rosalia, neix a l'any 1901, és a dir, si la Rosalia neix al 1901, aquesta senyora, quan mora, la Rosalia acaba de fer els 20, 1903, que neix la Teresa, i el 1908, que ha nascut la Josepa.
Sí,
és a dir, encara són nenes
molt
joves, s'han de plantejar el que no sabien quin futur els esperava, no es casaran per casualitat, però no sabien si aquella casa la necessitarien o no, i el juliol del 1928 a La Vanguardia apareix ja una petita nota que diu: Sitges, magnífica torre, Villa Habemann, al lado de la estación, espléndido jardín, agua abundante, baño y todas las comodidades, se alquila. Con módico precio. Módico precio. Ara no passarien aquestes coses.
Quin módico precio? Què ho diu?
No. Diu: razón en la misma. Ja vaig tenir dubtes, ja vaig pensar-ho,
Razón en la misma casa.
Razón en la misma. I a l'any 30...
És a dir, l'any 28 apareix a La Vanguardia el primer anunci de lloguer de la casa.
El juliol del 28. Imaginem que potser es va llogar per 2 anys.
Sí, sí.
Perquè el juliol del 30, aquí no tinc aquests 2 anys, diu: Sitges, magnífica torre amueblada con todo el confort.
D'acord.
I ja diu el mateix i es torna a llogar. Però qui viu en aquesta? Tenim els diversos noms de la gent que hi viu.
Sí.
L'únic que tenim claríssim és quin capellà hi va cada dia, des d'aquell any 1928, a fer missa. Això sí que ho tenim, que era el mossèn Joan Bordes. Això és, no ens expliquen a les cròniques, podríem anar a buscar els arxius de naixements, però
anem
una mica, que és graciós, de veure qui són els que... I no ens explica a les cròniques qui viu en aquests primers anys, però sí que ens expliquen qui
fa missa.
Fins que tenim segur que fins l'any 50, 1950, passada la Guerra Civil, en aquesta casa la llogatera és Agustina Cordero Álvarez. L'Agustina Cordero Álvarez, hauríem d'anar molt enrere una mica i recordar que va ser la persona que també va, durant molts anys, va gestionar el que era la capella de com es diu, la Virgen del Cobre del Patronat. El seu germà va ser l'alcalde de Sitges.
És el que anava a dir, era germà de l'alcalde.
La germana de l'alcalde de Sitges, és a dir...
Que va ser la principal inquilina d'aquesta casa.
Aquesta va ser la que hi va estar més anys, era una persona també d'una gran idees religioses, que obria sempre les portes de la capella. S'encarregava que el mossèn li fes la missa, és a dir, ella ho va tenir molt clar de fins l'any 50 i va viure i tenia aquesta doble relació de viure i encarregar-se de la capella de la Villa Avem en aquesta capella, així com també s'encarregava de la capella del patronat. Però les coses també canvien. Aquest, diguem que està fins a l'any 50, però a l'any 35 mor la viastra, la Teresa Caral, i ara sí que les nenes queden a la casa de l'àvia l'any 35.
Perquè, esclar, mor la Teresa Caral, la senyora Ursicina ajudava la Teresa Caral amb aquestes criatures, aquestes, per tant, ja, les criatures es queden ara ja, aquesta, ja
són grans, ja tenen grans, però ja es queden les tres nenes o les tres noies, es queden en aquesta casa familiar, però del trio del mig morirà. Morirà la Maria Teresa a l'any 43 de tuberculosis, amb 39 anys, s'enterra al Panteó Familiar de Sitges i la vida en aquella casa comença un stand-by, podríem dir, va passant temps. Ara ja estem a Can Dalmau, la casa de la Villa Aveman estarà tancada i viuran. Però ens passem ja a Can Dalmau perquè aquestes dues filles que ens queden seran les que ara faran aquests passe, aquesta generositat, dues noies, senyores ja queden solteres.
Sí, sí.
I és quan
recordem, Rosalia i...
L'altra
germana del Mau, punyeta.
Josepa, no? La tinc aquí, un segon. Ara aquí, la Josepa, això.
La Josepa, La Josepa i la Rosalia del Mau.
Que era la petita.
Que són les dues germanes que queden, la gran i la petita.
La gran i la petita, que seguiran vivint sempre juntes. Ja fem un salt, Passem el 22 de febrer del 88, que mor la Rosalia, mor la gran. La Rosalia de Dalmau i de Santanera mor tot i que, això hem dit que mor el 22 de febrer del 88, a juny del 87, a Can Fals es firma l'escriptura de Constitució de la Fundació Benèfica Ave Maria, amb la finalitat de donar assistència i formació professionals a nens amb problemes de desenvolupament físic. És a dir, què fa aquesta fundadora? El que aporta la Rosalia del Mau, aporta com a patrimoni en aquesta nova fundació,
aviat
la finca
dit,
i la Villa Havel.
Aviat està
estem
dit.
Estem parlant de l'any 88, a Sitges ja s'hi comprava tot, Vull dir, però elles...
La casa, el terreny,
i amb
tot.
Amb un objectiu.
I amb un objectiu.
Que és aquesta donar assistència i formació professional a nens amb problemes que s'ha seguit fins a dia d'avui amb el que és l'Ave Maria. Què ens quedava? La Josefina Dalmau, la petita, que sobreviu a tota la família, és soltera i encara viva amb la Rosalia. Ja,
sí.
I les dues germanes decideixen cedir l'hort de Can Fals, el nostre hort de Can Fals, al poble per obrir aquell espai. Teòricament era un espai preciós, que havia estat un jardí que van pintar tots els pintors modernistes. Algun dia ja es podria fer alguna exposició i ja es faria. I a l'any 1992 s'obre aquest que crec que sort que eren mortes i no ho van veure, el que a l'hort, aquell hort frondós, passa a ser una plaça dura, el que tenim ara.
Quan va morir la Josefina?
La Josefina...
Si la Rosalia va morir 88?
El 2000, ho veu.
El 2000?
Clar, ella hi veu, ho veu. Sí, ella ho veu. Ella mor el 2000, que viu d'esquena en aquest. Perquè ella, en aquesta casa... viu d'esquena, tanca i ja queda tancat a l'hort de Can Fals. M'imagino que no el devia creuar mai més.
Però aquesta sessió la van...
Les juntes. Les dues juntes decideixen...
És a dir, en vida totes dues decideixen el destí de Villa Havemann i el destí de Can Fals.
I també decideixen Can Fals l'edifici. Només és que això...
D'acord, no només el jardí de Can Fals, sinó la casa pairal
la
de Can Fals.
La casa pairal, perquè dins de tot aquesta és que en el moment de la mort de l'última, en aquest moment ens toca la Josefina, al morir, que és el 5 de novembre del 2000, mor amb 92 anys, es tanca
Can Fals.
Perquè hi ha la història d'aquestes persones, perquè ja ho cedeixen tot a la Diputació, que és tant el llegat documental de la família... que està ara a l'Arxiu Històric Municipal, com la casa, com els mobles, com tot el que hi havia. Ara ho tenim també amb aquest stand-by, aquest, sí. No sabem què passa amb els edificis, no sabem què passa amb els mobles, ja s'està estudiant, se sap que estan estudiant de nou tots aquests documents, però aquestes persones, aquestes senyores tan generoses, és el que dèiem, no tenen cap reconeixement en aquest poble. I ja fent l'últim, sí, un reconeixement que tampoc té una altra senyora, una altra dona, que casualment va comprar i va ser la propietària.
És que et anava a dir.
Digues.
Digues el nom de la dona i ens guardem la història.
Val.
Per al proper dia.
Assumpció Valerí.
Assumpció Valerí.
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 I la casa és la Ferret del Mau. Ferret del Mau,
Mau.
També, al Terramar, ja l'explicarem.
Que és l'actual casa que acull el Centre d'Estudis del Mar. Assumpció Valerí. Valerí. Quedin bé amb aquest nom, perquè no l'havíem escoltat mai massa, eh?
No.
Perquè, és clar, ha quedat no en segon terme, no? En tercer i en quart terme.
I això que té, ella sí que té placa, eh? La porta de la casa. Ja, no cal dir més, només és això, va donar-ho.
Rosalia i Josefina del Mau.
Dues
benefactores, podem dir-ho així, eh?
Amb un sol carrer ho solucionem,
amb un sol
plaça,
carrer ho resolem, eh? El carrer de les Germanes del Mau. Quedaria bonic, això, perquè gairebé qui llegeixi la placa està obligat
a pensar qui són.
I a pensar per què, eh? Vila Haveman, l'Hort de Can Fals, la Casa Pairal de Can Fals, o sigui que això que val el que no està escrit. I va quedar per Sitges i, sobretot, la Fundació de Maria, que s'ha encarregat de mantenir aquesta casa, vaja, que elles tornarien a viure i quedarien enjoiat.
Jo crec que estarien allà
estarien
voluntàries.
Allà aplaudint de voluntàries, eh? Beli, gràcies un dia més.
A vosaltres.